7 minuts i arribarem al punt de 4:45. Amb l'arribada del bon temps comença aquella època en què les platges i les piscines seran un dels llocs més transitats de la temporada. Cada vegada que arriba el bon temps, els experts mèdics recorden de la importància d'exposar-se al sol amb la màxima precaució possible i més. Segur que tots podríem reproduir ara mateix consells com l'ús de la crema protectora, una cosa que és totalment imprescindible, la necessitat també de renovar aquesta crema cada mitja hora, no utilitzar un índex inferior al 15, però quants de nosaltres som conscients dels perills a què ens exposem si ens saltem alguns d'aquests consells? El Manel Casanova és cap de dermatologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Encara avui en dia cal recordar tots els consells que hem de seguir a l'hora de prendre el sol? Això és perquè la gent, en la majoria dels casos, no els hi fa cas?
Bueno, en general ens agrada molt el sol, no?
Ens agrada molt el sol, però fins a quin punt és tan bo que ens agradi? Ens és beneficiós?
Bueno, hi ha alguns aspectes que són beneficiosos, principalment doncs, per la síntesi de la vitamina D, que s'ha comprovat que hi ha una mica de mancança d'aquesta vitamina, que s'utilitza avui per diferents funcions de l'organisme, però per altra banda doncs, el sol és el principal cancerigen a nivell de càncer cutani i és una cosa que s'ha de vigilar. Probablement en l'equilibri estarà la mesura ideal, no?
L'ideal seria quanta estona prendre el sol, o no sobrepassar quin temps d'exposició al sol?
Aviam, dic, jo crec que hi ha unes persones que són realment més sensibles al dany de la radiació ultraviolada, que són totes aquestes persones que saben elles que no es poden posar al sol, perquè quan se posen al sol més de 15 o 20 minuts es posen vermelles i no es posen mai morenes. Aquestes persones són les que han d'evitar el sol en general, especialment el sol del migdia, que és el sol més perillós, el que porta més quantitat de radiació ultraviolada.
El de les 12 del migdia a les 4 de la tarda, eh?
Les 4 a les 5 de la tarda, sí. Sí, sí.
Que casualment és quan les platges estan més plenes, per exemple.
Clar, sí, sí, perquè la gent que hauria de posar-se moreno i també és el sol que posa més moreno, sí. Però bueno, és el sol que haurien d'evitar principalment aquestes persones i a més si tenen pigues des de joves o són les que han d'utilitzar més freqüència el filtre solar. I evitar, o sigui, no és només la fotoprotecció, és la fotoevitació principalment, eh? Vull dir, perquè en realitat és com si diguéssim, quan parlem dels filtres, és com si diguéssim que el que hem de fer és fumar amb filtre. No, no, el que s'ha de fer a aquestes persones, principalment que tenen perill de cremar-se amb el sol, doncs és evitar. La fotoevitació és més important que la fotoprotecció.
La fotoevitació és més important que la fotoprotecció, eh?
Sí, sí, efectivament.
És a dir, no perquè anem amb crema de fotoprotecció 50... estarem seguint bé aquests consells si realment tenim una pell molt blanca, com vostè deia ara mateix, doncs, que quan ens posem al sol ràpidament ens posem vermells, ens cremem.
És així, sí, sí, sí. O sigui, el fotoprotector és com si diguéssim, vostè pot fumar, però posi un filtre molt potent de, si la cigarreta fa, no ho sé ara, si fa 5 o 6 centímetres, doncs posi 5 centímetres de filtre i fumi. Tampoc és un bon consell. És l'equivalent, més o menys, diguem, no?
Quin és el mínim índex que hauríem d'utilitzar? Perquè, clar, un pot trobar cremes que porten el número 2, el número 4, el número 5, el número 15, el 20, el 25, i així va pujant, eh?
Jo crec que avui en dia la major part de les cremes que recomanen, sobretot amb aquestes persones de pell sensible i amb moltes pigues, són d'índex de 30-50. I la fotoprotecció... Sí, digui.
Perdoni, però i més enllà d'aquestes pells sensibles...
Bueno, la resta de la gent, vull dir, amb moderació, ara probablement diré una cosa que no l'hauria dit un dermatòleg, però jo crec que fora de les hores aquestes del migdia, doncs prenent una mica el sol de 10 a 12 del matí o a partir de les 5 de la tarda, també té el seu benefici. Llavors, vull dir, depenent de cada persona, doncs pot mirar què li compensa més, no?
Però un ha de conèixer molt quin tipus de pell té, eh?
Efectivament, o sigui, una persona que es posa morena amb facilitat, doncs ja té un fotoprotector, diríem, natural, que és la melanina, i unes hores, uns dies a l'any, jo crec que el benefici per poder sintetitzar de forma natural la vitamina D i no tenir que prendre suplements, i jo crec que això doncs, no és una conducta... aviam, ja li dic que no és bo que un dermatòleg digui això, perquè normalment doncs, el dermatòleg insistim molt per la prevenció del càncer de pell, en l'utilització de filtres solars molt potents, sobretot les hores del migdia i la fotoevitació, però jo crec que és més o menys això, o sigui, que posar-se una mica moreno la gent que té facilitat i que no es creme, tampoc és cap salvatjada, crec jo, eh?
La meva àvia sempre deia que les models no prenen el sol perquè saben com arriba a espatllar la pell. Clar, en el fons, com més es prengui el sol, també, més arrugues es té a la llarga, per exemple.
Efectivament, efectivament. Això ja és un altre tema, que és el fotoenvelliment. Si una cosa és el càncer de pell i el dany que fa a la radiació ultraviolada, les mutacions que produeix, i una altra cosa és el fotoenvelliment, que la persona que ha estat moltes, moltes hores exposada al sol, doncs amb ells, aviam, dic, fa 50 anys només, o fa 100 anys, vull dir, la moda era posar-se farina a la cara, perquè l'estar moreno era un signe de que la persona era treballadora, que no era burgesa, que no era aristocràtica, no? I ara, vull dir, la moda ha canviat, i dels últims 50 anys, total, no té més de 50 o 60 anys, la moda d'estar morenos.
Fins que torni a canviar la moda, no?
És probable que en els propers anys aquesta moda vagi canviant. El que passa que també és veritat que aquí a Espanya la nostra indústria principal és el sol, i també pues, costa posar-se exclusivament en l'exclusivitat d'una penya dins el sol, no?
Una vegada hem pres el sol, no hem utilitzat aquesta fotohabitació que vostè comentava, hem utilitzat la fotoprotecció, ens hem posat crema d'un índex doncs, prou elevat i ens cremem. Què hem de fer?
Doncs posar compressetes fresques, posar-nos una estona una dutxa freda per evitar que la cremada sigui més important, posar compreses, posar remeis caseros com el vinagre i posar cremetes hidratants, tot sovint inclús alguna pomada amb una mica de cortisona, que és antiinflamatori.
Però hem de saber que aquell mal que hem fet a la pell és irreparable, ja.
Bueno, sí, la cremada solar, vull dir, deixa unes mutacions que poden, a la llarga, portar conseqüències. Eh? Sobretot quan són repetides, sobretot quan se donen en gent de pell molt clara, sobretot quan és una persona amb moltes pigues, pigues grans, i una sèrie de característiques de la pell de la persona que ens indica que aquella persona realment té molt perill en prendre el sol.
Cada vegada es detecten més casos de càncer de pell o no?
Sí, sí, s'està multiplicant. Sol que hi ha una multiplicació cada... Aviam, com ho dic, això cada 10 anys se doble la incidència de càncer de pell.
Manel Casanova, cap de dermatologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fem una pausa, com sempre, quan arribem a aquesta hora, de seguida continuem analitzant els efectes tan perjudicials que pot tenir el sol.
Estàs escoltant La Xarxa.
Tal dia com avui, amb Lluís Mata.
Tal dia com avui, un 7 de maig, moria a Barcelona el periodista, escriptor i ninotaire Abelí Artís Gené, Tisner. Avui en fa 13 anys, Tisner va conrear una prolífica carrera en el món de la creació que el va dur a col·laborar amb diversos mitjans de comunicació com la Publicitat, Papito, l'Esquella de la Torratxa i el Benegre, entre altres. Allistat a la Guerra Civil espanyola com a voluntari amb l'exèrcit republicà, el triomf del feixisme l'obliga a exiliar-se a Mèxic, on residirà durant 25 anys, entrant en contacte amb altres escriptors i intel·lectuals catalans com Pere Caldés. Quan torna al país, s'integra a l'Assemblea de Catalunya i col·labora en la Fundació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, on en serà anomenat soci d'honor. Entre els premis que l'han reconegut hi ha el Sant Jordi i el Prudenci Bertrana.
Tal dia com avui, amb Lluís Mata.
Correcte, amb Bruguer Jardí i Lluís Mata. Els catalans tenim fama de ser garrepes i gasius.
És a dir, que som uns rates.
Del puny estret, vaja.
De la confraria de l'estalvi.
Que ens costa fer el gest.
Que ens costa gratar-nos la butxaca o afluixar la mosca.
És que als catalans ens agrada tocar diners.
Sí, per tenir diners llargs.
Fer diners.
Això, doneu-me diners, que consells no tipen.
És que els diners i la cortesia de plebeu fan senyoria.
Sí, però de diners i de bondat, la meitat de la meitat.
Pensa que diners criden diners.
O també diner fa diner.
Em convides a un cafè?
És que no tinc xavalla.
Correcte, amb Bruguer Jardí i Lluís Mata.
Creu-me que aquest sol
musical
brilla. vida igual per tothom.
Després de més de 4 anys d'espera, el grup del Vendrell Lax & Busto torna amb el seu 15è disc, Tot és més senzill. És un treball d'estil més britànic, amb 17 temes de caire un xic més relaxat, on es nota que l'experiència acumulada al llarg d'aquests anys es mostra amb orgull. El primer single es diu Creu-me. Brilla igual per tothom.
Quanta nit ets sol davant la teva ment, totes les certeses tremolen. Ets igual que tots, igual que l'altra gent, ets un cor que busca resposta.
La tarda. Històries de prop per compartir.
Un minut passejat de 4:45, ara que ja arriba el bon temps avui a la tarda, volem analitzar els efectes d'una alta exposició solar, de passar masses hores prenent el sol sense precaucions. Tenim en línia el Manel Casanova, és el cap de dermatologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que abans de fer aquesta petita pausa ens comentava que els casos de càncer de pell es dupliquen cada 10 anys. La culpa és del que estàvem parlant, és a dir, d'aquesta mala exposició que fem al sol?
Sí, sí, efectivament, el sol és el principal cancerigen per la pell, sí. Bueno, ha hagut un canvi de conducta, no? Vull dir, fa 50 anys comentàvem que la gent preferia estar blanca que morena, no? Perquè la moda era estar morena, degut a polítiques de moda, doncs ara el que és moda és viatjar, vull dir, anar a la platja, estar morena, i llavors s'ha comprovat que això sobre una pell, vull dir, que no està adaptada per prendre el sol, perquè no tenim pèl, vull dir, vam deixar el pèl ja fa bastants centenars de milers d'anys. Doncs tenim una pell que no està protegida i les posem al sol de forma lliure i això avui fa que ens cremem amb més facilitat i que es produeixin mutacions que donin lloc al càncer de pell.
Com es manifesta aquest càncer de pell?
Bueno, en realitat hi ha tres tipus de càncer. El més famós de tots és el melanoma, però també és el menys freqüent. El més freqüent és un que es diu carcinoma cel·lular, que és un bonyet que surt habitualment a la cara amb gent que ha estat exposada moltes i moltes hores al sol, pagesos, mariners, gent que està treballant a la construcció, atletes, vull dir, gent que fa moltes hores a l'aire lliure, ja sigui per oci o per feina, i surt un petit bonyet, solen ser gent gran, doncs de 50, 60 anys, un bonyet a la pell que va creixent lentament i que fa una llagueta i que fa una mica de sang. Aquest és el més freqüent de tots els carcinomes, molt més freqüent inclús que el càncer de mama i el càncer de pulmó, que són els altres, que són més freqüents, el que passa que és tan freqüent que no dona metàstasis i llavors no entra dintre els registres i la major part de la gent no ho coneix. El segon en freqüència és un que es diu carcinoma escamós, que és una lesió similar però que pot ser una mica més agressiva perquè sí que pot donar metàstasis, i el més conegut de tots és una piga que es fa dolenta, una taca negra que comença a créixer, comença a desenvolupar-se i sol fer una mica de sang, i això seria un melanoma. És el més greu perquè aquest sí que té un elevat índex de metastatització i de mortalitat.
Arola Garriga, des dels estudis de Ràdio Sant Hilari, bona tarda.
Bona tarda.
A tu et van detectar aquest hivern un melanoma?
Sí, a la tardor, a principis de tardor.
Com va anar?
Doncs, bueno, jo feia cosa de 2 anys, vaig veure que una piga em creixia del turmell. I no li vaig donar importància, i vaig medir-m'ho, i sovint hi pensava, però no em parava a medir-m'ho, ni ho havia explicat a ningú perquè volia treure la importància per no pensar que era algo dolent. I, bueno, amb el temps vaig anar veient que anava creixent, però que de cop es va parar. I al cap de 2 anys d'estar parada, el meu pare m'ho va veure i em va preguntar que aviam què era. Jo li vaig explicar com si fos la cosa més normal del món i em va enviar el metge volant. I llavors, bueno, va anar tot molt ràpid, en 15 dies m'operaven per fer-me la biòpsia i al cap de 15 dies em deien que era melanoma i em van haver de tornar a operar.
Que ets d'aquelles persones que li agradava prendre molt el sol, o no?
Bueno, és que jo sóc molt blanqueta, i llavors a la mínima que em poso el sol ja em cremo. Tinc amigues que es poden passar 3 hores al sol, allà mateix estan al meu costat, i no els hi passa res, i jo res, amb mitja horeta ja estic ben cremada, encara que m'hagi posat crema.
Des de llavors, has canviat alguna actitud?
Sí, ara m'intento posar crema més sovint, o si no, doncs no desabrigar-me.
Clar, si no arriba a ser pel teu pare, tu no haguessis acudit mai al dermatòleg en aquest cas.
Exacte, i quan em van haver operat em van explicar que si hagués tardat 6 mesos més a detectar-ho, o sigui, anar al metge i explicar-ho, m'haguessin hagut de fer quimioteràpia. O sigui que gràcies a que el meu pare ho va veure, ara estic bé.
Manel Casanova, hauríem de demanar una vegada a l'any una visita al dermatòleg, almenys?
Bueno, jo crec que aquesta gent, vull dir, que té la pell que té aquesta radiogent, no? Que és que la meva facilitat, jo crec que no està de més que s'hagin a mirar. Sobretot, vull dir, potser tenen piques més que res, vull dir, si hi ha alguna pica que els hi preocupa. Jo crec que la gent ho sap. O sigui, aquesta senyora, jo crec que sabia que tenia una cosa que podia tenir perill, però no ho volia reconèixer o no volia que li diguessin. I bueno, doncs li van anar d'un tau, però...
Manel Casanova, cap de Dermatologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, moltíssimes gràcies avui per participar aquí a la tarda. Seguirem els consells que ens ha donat al peu de la lletra.
Molt bona tarda.
Avui en dia les cremes de sol les podem trobar als supermercats, a les botigues de souvenirs, fins i tot a les gasolineres. Què hem de tenir clar quan anem a comprar una crema de sol? Només ens hem de fixar en el factor de protecció, en la marca? La Mayra Camarasa és la responsable de desenvolupament de productes solars i postsolars dels laboratoris Genès i pertany també a l'Estampa, és l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica. Mayra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Marina.
Una bona crema, què ha de portar a veure?
A veure, una bona crema solar ha de portar, evidentment, la combinació de filtres adequada perquè compleixi el factor de protecció que està publicitat en l'envàs i, evidentment, que garanteixi la qualitat del producte i de la crema al llarg del temps, no? Evidentment, sempre es recomana que un producte solar es canviï cada any perquè s'hauria de fer una sèrie de proves per veure si el factor de protecció es manté durant aquest temps. Però en principi, si és d'una marca coneguda i que nosaltres li tenim, la coneixem i sabem que funciona, doncs aleshores no hauria d'haver cap problema. També per tal de saber si ens protegirà més, hem de mirar si hi ha les sigles UVA encerclades amb una rodona.
Això què vol dir? Això que protegeix del raig UVA, imagino?
Que protegeix millor del raig UVA que no pas d'aquelles cremes, potser que no ho porten. Vale? Els raigs UVA són els que precisament provoquen aquests melanomes i totes aquestes... Són els que ens posen morenos, però a la vegada són els que propicien la creació de melanomes. I, bueno, això.
No hauríem de comprar les cremes a les farmàcies?
A veure, a Europa els productes solars estan catalogats com a cosmètics, cosa que en els Estats Units, per exemple, no és així. Aleshores, estan legislats igual que qualsevol altre cosmètic convencional, no? Actualment, en el nostre país, gairebé totes les marques reconegudes que es publiciten per la televisió o que nosaltres tenim un coneixement de que són marques que nosaltres hi creiem, tant si són de gran consum, vull dir, de supermercats o hipermercats, com si hi ha de farmàcies o centres d'estètica, jo diria que podríem assegurar que són productes que garanteixen les recomanacions de la Unió Europea en quant a factors de protecció.
Quin factor hem d'escollir? Ara li demanàvem al Manel Casanova, el cap de Dermatologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Per sota del 30 les hem de deixar estar les cremes de sol, per exemple?
A veure, tal com ha dit el doctor, en principi cadascú hauria de conèixer quin fototip de pell té. I si no ho saps, doncs en una farmàcia, sobretot els dermatòlegs són els que evidentment et diagnosticaran o et caracteritzaran el tipus de pell que tens, no? No és el mateix una pell normal que una pell sensible, que una pell atòpica. Cada tipus de pell necessita un tipus de radiació o tolera un màxim de radiació, no? Aleshores, quan tu saps quin tipus de pell tens, òbviament és de calaix que les pells clares o les pells blanques necessitem un factor de protecció més alt, però les persones que ja són, que ja tenen un to de pell més moreno, que ja són, que estan bronzejades, diguéssim, o lleugerament bronzejades durant tot l'any, o que simplement amb una mica una tarda prenent una cervesa en una terrassa ja es posen una mica morenos, evidentment toleren proteccions molt més baixes.
Esprai, crema o gel? Perquè ara anem a la farmàcia i, escolta, de varietat no em falta, eh?
No. Bueno, aquesta és una mica la nostra feina, no? La feina dels fabricants i dels formuladors, que el que fem és crear productes amb diferents textures, amb diferents aplicacions, perquè cada vegada arribin a més consumidors, no? O sigui, antigament tothom recordem que només hi havia doncs, la típica llet solar pastosa, greixosa, que a ningú li venia de gust posar-se-la, no? Però evidentment a nivell cosmètic ja, això ha fet un salt i cada vegada surten nous productes solars amb noves aplicacions, amb noves textures, evidentment perquè cada consumidor pugui trobar el seu producte, no? El interessant és que tothom es protegeixi quan surti a prendre el sol, es segueixin les recomanacions de les etiquetes que consideren, doncs això, t'has de posar una altra vegada, posar protecció solar al cap d'una hora i mitja o dues hores, i bueno, l'interessant és això, el que us vingui de gust, sempre i quan el factor de protecció sigui l'adequat per la vostra pell.
Ens hem de fixar en si porten parabens o no aquestes cremes?
A veure, el tema dels parabens és un tema que no només afecta les cremes solars, sinó a qualsevol tipus de cosmètic. Podria aclarir que bueno, a vegades parlem de parabens, però tampoc molta gent no sap què són, no? I si em permets, Marina, explicaré una mica què són.
Sí, sabem que a França estan prohibits, oi?
Bueno, no estan prohibits. O sigui, pensem que la legislació cosmètica afecta tota Europa per igual. Val? Aleshores, si estiguessin prohibits a França, estarien prohibits a la resta d'Europa. Vale? Una altra cosa és que països com pot ser França, que són més sensibles, ara t'explicaré el motiu dels paravents, però que sí, són més sensibles a alguns ingredients que puguin estar en discòrdia, internament les empreses, els fabricants, doncs decideixin buscar alternatives a aquests ingredients i formular d'una altra manera. Val? Però tu pots posar productes en el mercat francès amb paravents, i ja està, no està prohibit. Vale?
Va, fes l'explicació, parabens sí o no?
Els parabens són uns conservants que s'han utilitzat tota la vida en la indústria cosmètica per conservar els productes cosmètics. Vale? Els productes cosmètics també es contaminen de microorganismes. Per exemple, quan nosaltres tenim una crema facial amb un tarro i cada dia hi anem posant els dits, els nostres dits, i tenen bacteris, i tenen microorganismes. Llavors, per garantir que els productes cosmètics estiguin ben conservats i que no hi hagi creixement microbià, es posen una sèrie de conservants. Uns d'ells són aquests, els famosos parabens. Què passa? Els parabens també ens els mengem, perquè també són naturals, no? Tot i que quan els utilitzem en cosmètica, doncs evidentment hi ha unes empreses que els fabriquen sintèticament. Què passa? Que darrere de tots els ingredients cosmètics que amb els que formulem nosaltres, que són moltíssims, són mils, evidentment cada vegada es fan més estudis de toxicologia d'aquests productes, no? Aleshores, què passa? Que quan surten estudis que diuen que poden ser perjudicials, evidentment n'hi ha d'altres que estan a favor, i ara mateix tot això està en temes d'estudi toxicològic de grans empreses i de grans centres de comitès científics. El problema el tenim quan aquestes diferències d'opinió passen al consumidor, que llavors arriba l'alarma i el consumidor s'espanta i diu no, parabens no. Jo dono un punt a favor als parabens. Els parabens són segurs fins que no es demostri el contrari. Són uns ingredients que s'han utilitzat tota la vida i que realment només serveixen per conservar el producte. Res més.
Maira Camarasa, responsable de desenvolupament de productes solars i postsolars de Laboratori Genés. Moltíssimes gràcies avui per participar aquí a la tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Si hi ha un lloc on segur que veuen de tot en relació a les cremades, a la, que saben què busca la gent a l'hora d'anar a la platja, per exemple, i protegir-se, és sens dubte les farmàcies. Maria Sorio, farmacèutica de la farmàcia Vilela Rodríguez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La gent que ve a la farmàcia a buscar cremes de sol, podríem dir que en la majoria dels casos ja són clients conscienciats?
Sí, tant. I tant, cada cop més hi ha menys gent que ve cremada, el típic dels diumenges a la tarda, que ve la gent de la platja vermella que s'ha cremat, això es segueix veient i es seguirà veient, però sobretot els primers dies de sol, però no té res a veure amb fa uns anys.
Clar, aquesta gent que veiem que crema, que compra la crema solar al supermercat, vols dir que no és les farmàcies els llocs on s'haurien de vendre aquestes cremes protectores?
Home, jo què t'he de dir, no? Nosaltres tenim certa formació que pues, el supermercat segurament no es tindrà. Però bueno, cada dia més els laboratoris també intenten ampliar el seu camp, arribar a més llocs i laboratoris bons, doncs pots veure que pel que sigui estan venent a algun supermercat i són bones marques. Sabem més, com a formació la tenim, i si ens demanen doncs, cert tipus de cremes o tenen cert problema, podem recomanar millor, per lo menys això penso.
Quina és l'última novetat que ha arribat a les farmàcies en relació a les cremes protectores de sol?
Bueno, cada cop s'està donant més importància al que heu parlat abans de l'ultraviolet A. El raig ultraviolet A és nosaltres no veiem la cremada a la pell, però és el raig que arriba més a dins del nostre cos, no? Que crema més la pell, que arriba més i és el responsable, doncs, això que deien, dels càncers, de l'envelliment de la pell a llarg termini. Llavors cada cop es parla més dels que tingui ultraviolet A, el factor de protecció, i després també s'estan incorporant molt per evitar taques. Gent que ja té taques o gent que fàcilment té taques, se li fan taques a la pell, pues, o amb una miqueta de color per homogeneïtzar, o bé per evitar aquesta formació de les taques.
I aquestes noves pastilles, que ara també podem veure a les farmàcies, que ens ajuden a protegir-nos del sol i també que agafem més color, d'alguna manera.
Bàsicament el que es busca amb aquestes pastilles és protegir més la pell, evitar radicals lliures i que la pell no es faci malbé. I ja no només la pell, tenen bastanta vitamina, aquestes, bàsicament el que tenen és vitamina A, i el que ens fa és que protegir, però no només la pell, la vista, per exemple, també amb aquestes pastilles s'aconsegueix una bona protecció dels ulls, vaja.
Maria Sòria, de la farmàcia Vilela Rodríguez, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní.
A vosaltres, gràcies.
L'any 2009, l'Organització Mundial de la Salut afirmava que el raig UV de les cabines de bronzejat artificial eren cancerígenes, tant com el tabac o l'arsènic. Tot i així, hi ha molts centres d'estètica que avui segueixen oferint aquest servei en els seus establiments. La Carme Montserrat és propietària del centre estètica que porta el seu nom de Montblanc. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants anys fa que teniu aquest centre d'estètica, Carme Montserrat?
A veure, aquest abril va fer 3 anyets que tenim el centre.
3 anys, i vosaltres mai us ha passat pel cap la idea de tenir aquestes cabines de bronzejat artificial. Per què?
Mira, una raó molt clara és la nostra filosofia com a pensament de tractaments de pell, de cuidados bàsics de la pell que us expliquem als clients, és no tindre, o sigui, clar, no tindre una màquina que el que fa és fer malbé la pell, produeix un envelliment cutani i més aviat porta coses perjudicials que no pas la millora de la pell. Llavors va contra el que jo penso una miqueta, llavors per això vam decidir doncs, no posar-ho, perquè si jo tinc una clienta estirada i li feia uns tractaments i el que li feia és cuidar-li la pell, no tindré una altra màquina en una cabina que el que fa és envellir la pell.
I alternatives, per aquella gent que vulgui agafar color de manera immediata, com per exemple recentment s'ha posat molt de moda els banys de canya de sucre, ho dic bé?
Sí, jo per mi, la meva opinió personal, els banys de canya de sucre estan molt bé, però embruten molt la pell també. Sí, aquestes cosetes estan molt bé si la senyora o la clienta es cuida molt la pell, perquè llavors si ella fa els seus peelings, les seves hidratacions, ella es pot fer un bany de canya de sucre. El que passa és que la canya de sucre o les tovalloletes són remeis doncs, que poden ser bons alternatius per estar una miqueta morenet, però sí que és veritat que el que fan és embrutar una miqueta la pell. Llavors, si no et fas els teus peelings, les hidratacions, i tornar una altra vegada a netejar la pell, embruta una miqueta.
Carme, gràcies avui per atendre la trucada de la tarda.
Molt bé, gràcies. Adéu, bona tarda.
Arola, segueixes amb nosaltres? Arola?
Sí.
T'ha servit d'alguna cosa, escoltar tot això avui?
Sí, Déu-n'hi-do.
Gràcies tu també per ser als estudis de Ràdio Sant Hilari.